Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, Wise People. Sant Cugat fa una dècada que treballa per evitar que l'edat sigui una barrera d'accés al mercat laboral. L'entitat va néixer el 2015 de la mà d'un grup de persones que després d'una llarga trajectòria professional es van trobar sense feina. Per celebrar el desè aniversari, l'associació organitza aquesta tarda a 6:45 una jornada oberta a la sala Clavé de la Unió amb una taula rodona amb Pedro Nueno, professor de l'IES Business School, Concepció Coret, gerent de Sant Cugat Empresarial, i Montse Pichot, CEO de Talent Senior. L'objectiu de la trobada és compartir experiències, reflexionar sobre el futur del treball i el paper del talent senior a la societat. El grup Mediterrània fa una crida per participar al Ball de Faixes durant el seguici de Festa Major. Els majors de 16 anys es poden inscriure en un formulari per incorporar-se en aquest entremès de nova creació que es va presentar durant la celebració del 30è aniversari de l'entitat. Els assajos seran els dimecres de 8 del vespre a 9 al Teatre La Unió. Amb tot, l'organització adverteix que el nou entremès encara no està acceptat oficialment al seguici. Alumnes, exalumnes i famílies de l'Institut Arnau Cadell tenen una cita aquest divendres a les 6 de la tarda per celebrar el 40è aniversari del centre educatiu. L'acte, que tindrà lloc a les instal·lacions de l'Institut, serà conduït pel periodista i exalumne Jofre Llombart amb l'objectiu de crear un espai de retrobament per a persones que han format part de l'Institut. Els assistents podran gaudir d'una exposició fotogràfica que repassa els moments més destacats de la història del centre. Sant Cugat podria disposar d'una unitat mòbil o vehicle integral de documentació, BIDOC, per expedir i renovar el document nacional d'identitat mentre segueixi encallada la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi. Aquest tipus d'unitats gestionades per la Policia Nacional es desplacen periòdicament a localitats que no disposen de comissaries pròpies, tot i que habitualment es tracta de municipis de menys de 1.000 habitants. Les obres de l'avinguda Rius i Taulet acabaran d'aquí a una setmana o setmana i mitja, tal com ha detallat la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, durant el ple municipal d'aquest mes de maig. Les obres, que estan ubicades entre l'avinguda de Graells i el carrer Granollers i van començar el 31 de març, s'han endarrerit més del previst. I de moment això és tot. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc i tres minuts a la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora i anem molt ràpidament al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha lentitud a les rondes, com és habitual, i també a la zona de la C58 i la C33 cap al nus de la Trinitat, en el cas de la R30, Barberà, algun punt d'aturada, com és habitual, i a la A2 de Sant Joan d'Espí, aturades en sentit Lleida. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
A Sant Cugat hi ha moltes entitats que des de diferents àmbits fan ciutat. Avui al programa volem conèixer millor una d'aquestes iniciatives que connecta esport, empresa i coneixement. Parlem de Sant Cugat Creix, una associació que treballa per impulsar projectes col·laboratius que facin créixer la ciutat en valors, en cohesió i en talent. Per parlar del present, del passat i del futur d'aquesta entitat ens acompanyen el seu president, Miquel Martínez, i en Jaume Fernández, que és responsable de l'àrea de coneixement. Molt bon dia als dos. Què tal?
Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Gràcies, Carme.
Quants anys a la presidència, Miquel?
No, ara fa 2 anys i poc i em queden, podríem dir que mesos de presidència electa, eh?
Amb relleu?
Amb relleu, encara no n'hem parlat, no toca.
I el Jaume... I el Jaume, quan fa que s'ha incorporat al Sant Cugat Creix?
Farà un any i mig, pràcticament, sí. Un any i mig, i de veritat que estic molt implicat. Va ser una proposta d'en Miquel i de veritat que de moment em sento molt satisfet de la feina que anem fent. I veient que els èxits ens acompanyen, pues això va molt bé.
El Jaume, que ve del món de la docència, que s'ha incorporat precisament a l'àrea de coneixement. Abans de tot, us hem de donar l'enhorabona perquè ahir es va anunciar que sou un dels guardonats de la 9a edició dels Premis Catalunya a la gestió esportiva que atorga l'Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya. Què suposa per vosaltres un reconeixement com aquest?
Bueno, de fet, primer va ser una sorpresa, una grata sorpresa, perquè és una cosa que ens ha vingut com a del cel, no, que no esperàvem, que tampoc teníem ni coneixement de que es feien aquests premis, i bueno, que els gestors, o sigui, que els professionals de l'esport que es dediquen a la gestió d'ajuntaments, d'instal·lacions esportives, que considerin que la nostra feina mereix una menció, ens va fer molta il·lusió i ens dona també forces, no?, per dir, doncs, bueno, el que estem fent, doncs, es visibilitza i es visibilitza en potència.
I que algú reconegui la feina que esteu fent, això us injecta una miqueta més de moral, no?
Us injecta força, sí, que cal força per tirar endavant.
Mm-hmm. Miquel, parlem de com va néixer Sant Cugat Creix i quines eren les necessitats en aquell moment, els objectius que volíeu cobrir i com s'ha anat transformant al llarg del temps. És a dir, fem una pel·lícula dels últims 10 anys que són els que teniu.
Bé, Sant Cugat Creix va néixer de l'iniciativa de 3 clubs, del rugby, del hockey i del voleibol. En aquell moment jo no era president del voleibol, hi havia el president del rugby, en Mauri Benito, i hi havia l'Albert Salari, que era vicepresident del hockey. Ens vam reunir per la necessitat de, en aquells moments que hi havia una crisi important econòmica i de subsistència de les entitats, que tenia a més equips a categoria estatal, per buscar formes de col·laboració que ens podien fer per ajudar-nos. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, vam obrir diferents vies i la via que vam trobar que ens ha donat molt bon resultat era, doncs, buscar finançament per portar projectes que portin valor als nostres clubs, i aquí estem encara treballant amb això. D'aquells 3 clubs, ara som 7. O sigui, que l'expansió per Sant Cugat, l'entendre que era un projecte col·laboratiu que volíem ajudar a tothom, doncs ens ha anat fent créixer. I també, doncs, amb aquests 10 anys hem fet, com hem participat en 5 projectes europeus, hem tingut finançament de 5 projectes, ara estem en un que és de nutrició, i això ens ha anat donant força, diners, recursos i coneixement per obrir iniciatives que donin valor a les entitats que ens acompanyen.
Quins diries que han estat els moments clau d'aquests 10 anys de trajectòria?
El moment clau, jo crec que va ser quan es va acabar l'Ethics for Sports, que diguéssim va ser el primer projecte europeu que vam fer, que anàvem amb el consorci que estava a l'Ajuntament de Sant Cugat. El moment clau va ser que aquesta imatge que vam estendre, diguéssim, a fora, es va reconèixer i a partir d'aquí ens buscaven per fer projectes. Val? I llavors el segon moment clau importantíssim és el gener de 2024, en què ens van demanar d'entrar a l'Associació Europea d'Entitats Multiesportives, la EMCA, és una entitat que té 30 clubs de 23 països europeus, amb clubs de molt prestigi, Bayern de Múnich, Panathinaikos, Galatasaray, Racing de Portugal, etcètera, etcètera, venien de primer nivell, i això ens ha obert una xarxa, un escenari que ens dona unes perspectives de futur molt, molt importants.
Com ha canviat la composició de l'entitat? Hem presentat el Jaume com un membre de l'àrea de coneixement. Quina és la teva funció? Quina és la teva tasca dins de l'entitat?
Bé, prèviament, Carme, deixa'm que ampliï la informació que deia el Miquel de que d'aquests tres clubs a l'any següent se'n va incorporar el júnior, posteriorment el handball Sant Cugat en l'any 2020, la gimnàstica rítmica i estètica Sant Cugat i l'any passat el Club Muntanyenc. Bé, quan em preguntaves, efectivament, hi ha aquests clubs associats que són els que formen la junta directiva i a partir d'aquí tenim una àrea de coneixement on el formem pues, el Manel González, que és un arquitecte que veritablement està especialitzat en les instal·lacions esportives. Tenim també a la Maria Manent, a l'Albert Salaric, al Xavi Cortés, i en l'àrea de comunicació tenim a l'Àlex López, que porta totes les xarxes i porta totes les presentacions que fem i sobretot es dedica a organitzar juntament amb el Manel qüestions com els debats que obrim a tot Sant Cugat. Jo bàsicament des que m'he incorporat dedico una mica a presentar aquest últim projecte Sport Board. Darrerament ho hem fet a la paeria de Lleida, ho hem fet a l'Ajuntament d'Igualada, bueno, a diferents institucions que ens demanen poder participar en aquest projecte que és d'un abast important.
Expliqueu-nos, perquè, clar, participar d'aquests projectes, què vol dir? Feu divulgació, tasteu segons quines coses amb els clubs que formen part del Sant Cugat Creix. Què significa que formeu part d'aquests projectes? De quina manera ho feu?
D'entrada, els projectes que més o menys els projectes que hem anat agafant, o ens hem anat hem incorporat a Creix, s'han parlat amb assemblea, amb junta de Creix per tenir el vistiplau dels clubs, que al final són els que posen la massa crítica perquè aquest projecte tingui sentit i arribi, diguéssim, allò d'arribar, perquè bàsicament quasi tots són de formació d'esportistes, d'entrenadors i de famílies, és a dir, bàsicament tots van dirigits cap aquí i aleshores a partir d'aquí doncs, un cop surten les oportunitats es comenten i si se'ls concedeix des d'Europa doncs, tirem endavant el projecte que implica per un club doncs, bueno, implica hi ha unes accions de formació que s'han de fer i s'ha de fer un seguiment i s'han de complir els objectius que ens marca Europa de cada un dels projectes que no són que habitualment són bastant
ambiciosos,
sí,
no?
Sí.
Sí. Abans parlava el Jaume de la incorporació del Muntanyenc. No sé si el Jaume o tu, un dels dos, ha parlat de la incorporació del Muntanyenc. Teniu alguna nova incorporació a la vista?
Sí, tenim una incorporació que ja portem uns mesos treballant, que és ara la Penya Blaugrana. Encara estem, diguéssim, ja hem fet formació de projectes Sport Board amb ells i estan treballant amb aquest projecte. Aleshores, ells, o sigui, el fet d'estar o no estar a Creix no hi ha cap tema discriminatiu, sinó que és voler participar en algun de les iniciatives que fem. Llavors, el club que està interessat en alguna de les iniciatives pues, se li dona entrada, participa i si es veu que tothom està còmode pues, es va incorporant a Creix i jo crec que Creix creixerà en aquest sentit.
Crec que vau ampliar hi ha les opcions perquè en la mida de les possibilitats de les diferents entitats de la ciutat es poguessin incorporar si és que així ho volien. Dic això respecte de la idea inicial,
sí.
No? Llavors, d'aquí que hi hagi hagut clubs que s'han pogut incorporar per unes qüestions concretes, no?
Bueno, la idea inicial, que era, o sigui, va néixer d'una iniciativa de tres clubs de categoria estatal, jo t'he de dir que si no hagués sigut d'aquesta forma, hauria sigut molt difícil arrencar una associació com la nostra. Sí que és veritat que amb el temps veus que tota l'evolució de l'entitat de Sant Cugat Creix porta o pot portar oportunitats a molts clubs de Sant Cugat, i per tant és una mica absurd de tancar-s'hi. I l'última modificació dels estatuts que vam fer, a més, a banda de ser una entitat oberta, oberta en aquest sentit, sinó que estem oberts a incorporar altres ciutats, administracions, o sigui, els nostres estatuts ara permeten, i de fet ens hem obert, com deia el Jaume ja. fa un moment, hem anat a fer sessions a Igualada per explicar el que fem, a Lleida també hi ha obert un camí perquè també veuen molt interessant aquesta fórmula que estem aplicant, i Sant Cugat Creix.
I Sant Cugat Creix, com diu el nom. Parlàvem dels projectes europeus. Heu desenvolupat, per exemple, el Sonar Injuries, l'Sport Board, l'Scores o l'Ethic for Sports. Quins aspectes aborden aquest tipus de projectes i quin és l'impacte que ha tingut en l'esport local?
Bé, mira, deixar-te en evidència que aquests sota el paraigües de Sant Cugat Creix hi ha pues, 7 clubs, com t'hem dit abans, hi ha al voltant de 5.000 esportistes, famílies corresponents, 400 tècnics, o sigui, estem parlant d'un abast bastant considerable. Com et deia el Miquel, en principi tot això va començar en un primer projecte, Ethics for Sport, que es dedicava bàsicament a portar endavant el tema de la carta ètica que tots els clubs estaven una mica creant en els seus àmbits. Posteriorment va sortir el projecte Istruc, que va tenir la mala sort de la pandèmia, que no va deixar que allò se pogués desenvolupar.
Scores.
Que intentava donar visibilitat a les actituds i habilitats que un esportista va assolint a mesura que va allargant-se la seva carrera esportiva per a poder-li facilitar la integració dins del món laboral, perquè és un punt fonamental en la seva vida, dedicar exclusivitat a una activitat com és aquesta, només per la satisfacció personal i tot el benefici que dona tant a la societat com al propi municipi o al país, pues una vegada que han acabat la seva carrera esportiva és com els vinculem al món laboral, no? Que és de lo que han de viure, perquè bàsicament estem parlant d'esports dels quals no se pot viure com pot ser el futbol, no? Aquests esports, bàsicament la majoria no tenen aquesta possibilitat. Després va sortir Sport Board, el qual una mica el que intenta buscar és la bona gestió dins dels àmbits esportius, de tal manera que hi hagi un bon govern. Aquest projecte, que se basa fonamentalment en una aplicació que té el mateix nom, el que busca és que tots els implicats, ja siguin esportistes, tècnics, directius, gestors d'instal·lacions i famílies, visibilitzin, ja sigui en la competició o bé en un entrenament o en un transport, situacions tan positives com negatives que puguin visualitzar-se, no? I les puguin implicar dintre d'un registre dins d'aquesta aplicació. Aquestes incidències o registres són analitzades i reportades per uns psicòlegs esportius que retornen la visió que tenen ells per a poder gestionar aquesta situació que han pogut veure. L'esportista rep aquesta feedback del psicòleg i aplica una mica la situació que ha viscut. Aquest projecte té una segona part de futur, que pot ser el Periscope, que és el nom que li hem posat, en el qual volem integrar la intel·ligència artificial, És una cosa que bàsicament avui en dia en la societat està molt implantada. Estem ara davant de Speed, que bàsicament és un projecte que està destinat a analitzar les situacions en les que la nutrició és important dins de l'esport, situacions que veritablement ajuden a que l'esportista pugui donar un bon resultat, i tant en els problemes que també aboquen la situació de bulímia o d'anorèxia, no? I pràcticament, bàsicament són aquestes que estan al davant. Hi ha d'altres que tenim a la vista, però que de moment encara estan en reserva.
Sí. I s'està notant, Miquel, per exemple, tota aquesta feina, tot aquest treball en l'esport que vosaltres veieu dia a dia?
S'està notant. Bé, no, jo crec que sobretot amb el tema que hem treballat més aquí internament, que és el tema de l'Ethics en el seu moment i l'Sport War ara, el que s'està notant és que hi ha una consciència més clara de que els comportaments són importants i que l'esport és una eina educativa en la qual hi ha situacions que si es visualitzen, que al final gran part del projecte és ensenyar a visualitzar què s'està passant, perquè a vegades passen coses i no es veuen, doncs és una eina que veiem que està calant a poc a poc, perquè costa molt de bellugar les masses dels clubs, però veiem que creiem, a més creiem fermament que pot aportar un valor educatiu importantíssim.
A les famílies també formen part d'aquests projectes?
Les famílies són objecte d'aquest projecte, objecte principal d'aquest projecte, que també costa molt, sí. Però bueno, és la típica, la família que és sensible està a tope, i les famílies que no hi són, pues, costa molt d'aportar-les.
Mm-hmm. Abans ens parlava el Jaume de l'aportació del Manel González, com a arquitecte, i és que fa uns anys es va començar a treballar en el nou pla d'equipaments esportius municipals a la ciutat. Encara no ha arribat el moment que això sigui visible. En el darrer Consell Sectorial d'Esport es va posar sobre la taula reprendre el projecte. No sabem exactament en quin punt està i quina és la vostra visió, el vostre punt de vista com a plataforma.
Bueno, el nostre punt de vista, jo crec que les instal·lacions avui a Sant Cugat és el problema fonamental que lastra, diguéssim, tot el que és el dia a dia de les entitats. Aleshores, el pla d'equipaments, el govern anterior va fer un MIEM, que, o sigui, que és un mapa d'instal·lacions esportives, que és una cosa que s'ha de fer legalment i que s'ha de portar a la Generalitat, perquè ja és una foto del que tens i del que et falta. Es va fer i vam participar des de Sant Cugat Creix i totes les entitats de Sant Cugat, però aquell projecte es va quedar en un calaix, no es va ni presentar a la Generalitat, no sabem per què, al final però el fet és aquest, de que l'alcaldia no ho va signar i no es va entregar a la Generalitat, per tant allò no té valor. I ara el punt que estem, que crec que es torna a començar, es torna a fer un altre mapa d'instal·lacions esportives, que és el que ha de, diguéssim, generar la foto del que tenim i del que ens falta. Però més és una foto, després que aquesta foto sigui realitat, pues, han de passar més coses. Però vull dir que s'està començant a treballar amb una consultoria que precisament la setmana que ve o aquesta setmana tenim una reunió amb ells.
Sí, que estem encara en la línia de sortida.
Sí.
S'ha de fer la cursa. Doncs, Miquel, Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé i que continueu creixent.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Pepe Font és un dels noms propis del futbol sala que passarà a la història, almenys en clau comarcal. Fins aquest passat cap de setmana ha estat jugador de futbol sala i des de fa temps que ho ha fet amb la samarreta verda de l'Escola Pia. Ha tancat la temporada 2024-25 sent el quart màxim golejador del grup 3 amb un total de 26 gols. La seva primera entrevista després d'aquesta etapa ens la concedeix amb els companys de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Avui ens hem desplaçat al pavelló de l'Escola Pia per trobar-nos amb un ja exjugador de l'Escola Pia i de futbol sala, un mític del Club Esportiu Escola Pia, com és el Pepe Font. Aquí saludem. Què tal, Pepe, com estàs?
Hola, bona tarda, Sergi.
Això de exjugador que acabo de dir, encara difícil de pair, t'impressiona o ho anem assumint a poc a poc?
La veritat és que no m'ho crec encara, tot i que aquest any ho he anat intentant assimilar a poc, hòstia, em costa molt, perquè jo t'ho vaig dir, crec, un dia fa el dia del club, que em veia fins als 50 jugant.
No han estat fins als 50, han estat, Pepe, fins als 36, dels quals la meitat com a sènior. Però quan comença el Pepe a jugar a futbol sala?
Doncs vaig començar, que vaig buscar-ho al 95, tenia 6 anys, doncs ara em fa 30 només, i ja vaig posar-ho una publicació a l'Instagram. És que és una vida dedicada exclusivament al futbol sala.
I quan comences, que imagino que comences aquí, no sé quan triguen o no sé qui és la persona que ja ensuma que pots ser una figura important en aquest esport.
Hòstia, això no t'ho sabria dir, però jo crec que, no sé, se'm va donar la pilota com a algo important. Jo crec que potser pel meu avi, que era un esportista que es va cuidar molt, que jugava molt a bàsquet, va jugar a futbol també, i em va ensenyar una miqueta, doncs, els valors de lo que és l'esport, de lo que és el competir una miqueta ja quan era petit, d'entrenar a casa. Vull dir, jo crec que va ser una persona molt important i crec que gràcies a ell potser és on ha arribat i podia haver arribat més amunt.
És que al final, Pepe, estem parlant, doncs, això, d'una vida dedicada al futbol sala, de molts anys aquí a l'Escola Pia des de petit, amb diverses interrupcions, com ara també comentàvem fora de gravació, però al final la major part d'anys vivint-los aquí, no? Ens hem trobat aquí, en aquest pavelló. No sé què sents, si com casa teva, pràcticament. Ara la temporada tot just acaba d'acabar i potser no hi ha temps allò perquè hi hagi la nostàlgia, o sí?
Sí, home, nostàlgia sempre que passo per aquest carrer, que miro una miqueta, doncs, ara a la xarxa social d'Instagram, que pengen els partits a la base i tot. Vull dir, la majoria de temps els he passat aquí, entrenant moltes tardes, 3 dies per setmana. No sé, són sentiments que sempre els portaré dins meu i que de moment encara està constant assimilar i que costarà de pair, de no tornar aquí, de no vestir-me de curt, de no veure tota la grada plena, de no disfrutar del joc, d'això, de les sotanes, que era una característica meva molt, molt clàssica. No sé, per mi ha sigut, t'ho he dit, ha sigut una vida i ho trobaré molt a faltar, la veritat.
Entenc que la majoria de gent que ens escolti coneixerà la figura de Pepe Font i l'associarà, doncs, això, a l'Escola Pia. Potser hi ha gent que no, però vaja, per qui no conegui aquest nom, és que al final estem parlant d'un dels jugadors més importants de la història de l'Escola Pia, una Escola Pia que ha estat 26 temporades seguides a la segona B, en aquest tercer graó, que tu, Pepe, hi has estat o hi has format part durant molts anys, però que molts també pensen que potser al llarg de la teva carrera podies haver estat més anys, no?, o més amunt. Un ho pensa o un fa la vista enrere i diu, ostres, potser sí que podia haver estat més amunt, o com ho veus?
Bueno, en general, sí, sempre al final he intentat basar-me més en la confiança de l'entorn, més a nivell, doncs, d'acabar els estudis, potser, o més de tirar més d'amistats, o tots aquests anys. Sí que no t'enganyaré, podia haver jugat més amunt si jo hagués volgut, però mira, és el que t'he dit, he tirat més per jugar amb els amics, que això tampoc ningú pot fer-ho, de jugar una divisió tan gran com a segona B amb 6, 7, 8, 8 amics de tota la vida, i amb això és el que em quedo, la veritat.
I sí que és cert, doncs, això, que la teva etapa a la Pia, doncs, s'ha anat interrompent, per dir-ho així, per exemple, doncs, amb un parell d'etapes al Barça, també a França, aquestes etapes, Pepe, fora de casa, com han sigut? En el moment has pensat que potser sí que podies, doncs, això, tenir una projecció d'anar més cap amunt, o al final aquesta unió que tens aquí amb l'escola Pia, doncs, ha acabat tirant més?
Jo crec que les etapes que he viscut fora han sigut molt d'aprenentatge, però també han sigut bastant dures. Ja t'he dit, fora de ràdio, que el que havia passat en els seus moments, però sí que recordo que podia haver fet un pèl més o podia haver intentat buscar una altra meta en comptes de no haver-me quedat aquí a l'escola Pia. L'únic que, mira, ho he intentat, ho he provat, per molts factors no ha pogut ser, però bueno, amb això és el que em quedo, amb això és el que puc haver disfrutat tots aquests anys i res més.
I que al final molts anys aquí a l'Escola Pia s'han jugat a molt alt nivell en aquesta categoria de bronze. El que és curiós, Pepe, de tota aquesta carrera també crida l'atenció, no?, el fet que la Pia va ser capaç de guanyar la Lliga a segona B, i justament aquell any és un dels que t'enganxa fora, que no sé si és una espineta que queda, no?, de dir, ostres, amb tots els anys que he estat aquí, amb l'equip quedant situat a dalt durant molts anys, i aquell any jo no hi era.
Sí, la veritat, no t'enganyaré, clar que és una espineta. Al final, campions de segona B no es pot ser tots els anys. L'únic que sí que em quedo que he fet un segon, un tercer, un quart, 1.000 copes a Catalunya, 1.000 rondes de Copa d'Espanya. Però bueno, sí que l'espineta aquesta de ser campió de segona B, doncs, se'm quedarà, però potser tenia que passar això al final. Tenia que haver estat a França perquè ells poguessin guanyar. Si m'hagués quedat, no se sap mai, potser no haguessin guanyat, però bueno, jo molt content per la Pia. Llàstima que no hi van haver-hi recursos per poder pujar a segona, perquè l'any següent sí que ja estava aquí i hagués sigut una fita històrica i per recordar tota la vida, sobretot, jugar a segona, un equip de casa, amb tota la gent de la casa, sense zero pressupost, vull dir, al final hagués sigut el millor per Sabadell, però no va poder ser, però ben un campionat de segona B.
Després hi ha una etapa, una època, que al final també va marcar una mica la teva carrera, no?, que van ser aquests 3 anys al Natació Sabadell. Tot allò com ho vas viure? Perquè al final va coincidir, és cert, que uns mesos abans un entrenador tan important com va ser aquí també, com el Borja Burgos, no?, seva marxa a mitja temporada, recordem, va ser un episodi negre, i al final és una figura que crea molta animadversió aquí a l'Escola Pia i s'ha vist passats els anys. I tu vas seguir els passos, sí que és cert que d'una altra manera, no? Tu tot això, com ho vas viure, Pepe, i sobretot veient tot el que va passar amb el Borja, si fins i tot tu vas repensar, no?, encara més el fet de fer aquest canvi.
Home, jo en aquell moment va ser, no et diria dur, però sí que complicat una miqueta. Sé que tampoc és el mateix el Borja que jo, perquè el Borja va estar aquí, no sé si 3 anys o 4, i clar, jo va ser tota una vida quasi bé amb el número 10, amb tota la gent. L'única per part meva que vaig tenir una sort va ser amb el Covid, que va fer que no hi hagués afició, que no hi hagués gent. Això va... se'm va ser una mica més fàcil de portar, perquè si els primers derbis ja em vinc aquí a la Pia i amb les 400 persones jugant-se el que juga la Pia sempre aquí, hagués canviat molt la cosa. També t'he de dir, el club em va tractar molt bé en tot moment. Vaig anar amb el Borja perquè el Borja és un gran entrenador i em va transmetre, doncs, un bon projecte, una bona línia, que quasi duem a terme l'any següent amb l'Adrià, però no es va dur a terme. Però bueno, per mi va ser duret, perquè també molta gent de l'entorn de la Pia també no va caure molt bé, moltes cares llargues, molts comentaris negatius a la xarxa també, vull dir, no vaig trobar-ho agradable, però entenc la Pia com quin orgull té i el que sent la gent per aquests colors, però bueno, al final vaig decidir pel club, el projecte, més que res, i al final vaig poder tornar, això és el que quedo.
I has estat aquests dos últims anys aquí, i t'anava a preguntar això, Pepe, al final, clar, un també ha de mirar per la seva carrera, per on creu que pot tenir aquesta projecció, etc. Però no sé si quan vas decidir fer aquest canvi hi ha gent, imagino que hi ha gent que ho entendrà més, hi ha gent que ho entendrà menys, i no sé si en alguns casos fins i tot el Pepe es va distanciar de persones que tenia pròximes aquí a l'escola Pia perquè no s'acaba d'entendre aquesta decisió teva.
Bueno, una miqueta potser sí en el principi. Més que res, jo com a jugador de la Pia que he sigut, mai he intentat res en contra, per exemple, del Dani Castro, que per mi ha sigut sempre un amic i sempre que l'he vist de puta mare, igual que el Borja o que el Josep Maria. Sempre amb aquests termes no he sentit tant el tema d'orgull, de que el club juga amb els diners o la Pia no, amb la cantera. Però bueno, la gent ho viu d'aquesta manera, la gent ho sent molt els colors de la Pia i aquí no s'hi pot fer res. Sí que és això, que potser hi ha molta gent que és el que tu dius, que no li va sentar molt bé, però bueno, al final és la meva vida i al final trio jo.
L'última temporada amb l'escola Pia, Pepe, està clar que no ha sigut l'assumiada, en el seu dia en vam parlar, no? Que era una pena també per tu el fet de dir adéu a la Pia i al futbol sala amb un descens de categoria després de tants anys amb l'equip en aquesta categoria de bronze. Sí que és cert que també aquell dia comentàvem, home, l'últim derbi que tu vas jugar, doncs, va ser protagonista, amb hat-trick, la Pia es va endur la victòria. Imagino que per aquest cantó, que no crec que compensi el fet d'un descens ni molt menys, però per aquest cantó, com a mínim, t'emportes aquest record també d'haver guanyat l'últim derbi.
Sí, no, és el que tu dius. Per aquest cantó, al final, una victòria contra el teu màxim rival de la ciutat, a casa, amb tanta gent, sent el teu últim, marcant el gol que vaig fer, que se'm van posar els pèls de punta, vull dir, per mi és un record impressionant, que el tindré tota la vida. I és el que tu dius, això no vol dir que el descens que hem patit canvi la cosa, perquè és un descens de categoria que mai havia passat a la Pia després de 26 anys. Sí que marca una miqueta, però al final s'anava veient que potser la Pia, per falta de recursos, de gent, de la cantera que estava pujant, no acabava d'arribar al nivell de segona B. Potser s'ha de fer un pas cap a baix, jugar a tercera, veure què tal, què arriba, què és el que hi ha, aviam si l'any següent es pot pujar a segona B, que és la categoria on li toca la Pia.
Pepe, per anar acabant, aquí vas viure fa uns dies el teu comiat, aquest homenatge que veu rebre tu i el Pedro Donoso també com a tècnic, etc. Un comiat, per cert, que si el teu últim derbi ja va ser estrany, que es va suspendre el partit a 7 segons del final, etc., el comiat també va ser allò, Pepe, molt estrany, perquè el comiat aquí a casa s'havia de donar, doncs això, el dia contra Indústries, però es va suspendre el partit per la lesió d'un rival i al final es va haver de celebrar el que acabava el partit de l'1 de maig al migdia. Tot molt estrany, no, Pepe?
Sí, molt estrany. És el que em va dir un company. Diu, és que no volen que et retiris, em va dir. I vaig dir, hòstia, doncs pot ser. Però sí, va ser com raro, eh? Una miqueta descafeinat, perquè clar, també la gent a l'1 de maig era festiu, tothom també tenia les seves coses, però bueno, l'important és que estava la meva família, el meu cosí, la meva parella, els companys d'equip, també van venir el Pagès, el Cerdà, els Comadran, que també formen part de la història de la Pia, i va ser un moment molt maco, que també m'hagués agradat que estigués el meu avi, però que ja fa molts anys que està al cel. I res, que va ser l'últim partit aquí a la Pia després de tants anys i que no m'esperava, la veritat, no m'esperava que s'acabés ja, però bueno, algun dia arriba per tothom.
El Pepe Font continuarà vinculat a la Pia d'alguna manera?
Continuaré vinculat a nivell d'aficionat, vindré aquí els dissabtes a la tarda a animar el sènior, també vindré a veure la base perquè juga el meu nebot, el Pep Font, que apunta maneres, i aviam si segueix la meva trajectòria o no. I res, sí, seguirem com sempre aquí vinculat a la PIA i al futsal.
Només queda dir-te que gràcies per això, tots aquests anys de carrera, per fer-nos gaudir des de la pista, i que ara doncs segurament et tindrem, no sé si com un fan PIA més o potser en un grupet més tranquil, però segur que et tindrem per aquí pel pavelló, Pepe.
Moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies per la teva feina, sobretot per Ràdio Sabadell, que sempre està al costat del futbol sala, i que quan vulguis estaré al teu costat retransmitent el Twitch.
Doncs, escolta, ens ho apuntem. Pepe, gràcies a tu, de veritat, que vagi bé.
Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hola, jo sóc en Pau Fàbrega i la meva recomanació musical és 6 de febrero del proper disc de l'Aitana, que estem tots enganxadíssims i amb moltes ganes de seguir escoltant aquests propers mesos.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Sembla que la capitalitat de la cultura catalana ja comença a manifestar els seus efectes a la ciutat de Sabadell. Després d'ostentar aquest títol durant tot el 2024, el primer semestre del 2025 està sent per emmarcar. La Cocapital del Vallès està registrant edicions històriques en les diferents activitats culturals, que organitza, ja sigui de teatre, música o firals. Ahir mateix, l'organització del Festival Observa va anunciar que ja hi havia totes les entrades venudes pels concerts d'aquest cap de setmana. Doctor Prats i Saxeni divendres i Camela dissabte. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb el regidor de Cultura de Sabadell, Carles de la Rosa, per parlar de totes aquestes qüestions. Molt bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, aquest dimarts mateix, ahir, amb el director del Festival Observa, va anunciar que s'havien exhaurit totes les entrades pels dos primers concerts del festival que es farà aquest cap de setmana. Això ja denota una mica que aquí a Sabadell hi ha moltes ganes de consumir cultura.
Hi ha moltíssimes ganes de consumir cultura, s'està veient en totes les activitats que estan plenes, per sort també tenim soldats als teatres i el Festival d'Ambassat també ha fet rècords, ha fet rècords Medievalia, han anat tots molt endavant. I a més ara ja sumem les festes majors del barri, que ja tornen a reprendre tot cop al fil perquè s'havia interromput amb la salut i s'havia interromput per Medievalia, perquè arriba un moment que ja no dona per més la ciutat. I l'altre dia, per exemple, també la nit dels museus, a la nit, perquè el dia ja és normal, però a la nit estava planíssimes totes les activitats, totes les sales de gestió privada estan programant i també tenen sold-outs o similar. Sabadell és una ciutat de 220.000 habitants o més, perquè ja són més, i la cultura es consumeix de forma molt àvida. Ve molta gent de fora, per tant, també atraiem molta gent de fora, i això és molt important. I ara vindran altres activitats que ja es van apropant de l'estiu, que també tenen moltes expectatives de tenir les entrades molt plenes. Per tant, que hi havia gent que dubtava de si eren capital de la cultura catalana, doncs que no ho dubtin, que sí que ho érem i per això ens ho mereixíem ser-ho.
Exactament, perquè tu creus que la capitalitat de la cultura catalana, tota aquesta difusió que es va fer durant el 2024, també tot aquest impuls, no, que hi va haver d'activitats, esdeveniments, certàmens, col·laboracions, ha provocat tot això? Vull dir que ara pot ser aquest any que justament estem, com deies, no? Batent rècords d'assistència a Medivàlia, batent rècords d'assistència a l'Ambassat, l'Observa també tot exaurit pel primer cap de setmana. És una mica la herència d'aquesta capitalitat?
Pot haver influït. El que passa que jo diria que el 2019, quan vaig entrar com a regidor, ja déu-n'hi-do. El que passa que, clar, jo ja soc bastant activista de per si, hem agitat molt tot, hem incentivat que la gent que tenia ganes de fer coses les pogués fer, perquè nosaltres al Servei de Cultura, com a servei, el que fem és acompanyar sobretot a les persones i a les entitats que tenen ganes de fer coses. Clar, el capital de la cultura catalana va provocar que s'obrís una mica més l'aixeta. Veníem d'una pandèmia que ens va restringir completament tot. Per tant, jo crec que la ciutat sempre ha estat molt viva, sempre ha tingut una oferta molt potent. El que hi havia era molta opacitat en la comunicació i sobretot en el mirar a casa del veí. Abans érem molt endogàmics, ens miràvem molt al nostre maric, la meva sala d'assaig, el meu moment d'això, la meva exhibició, i no anàvem tant a veure-lo dels altres. I ara tinc la sensació de que està tot més fluid, hi ha molta més percepció de tota la quantitat de cultura que hi ha a la ciutat, la gent itinera més la va buscar, inclús als barris també reben visites de les seves festes majors de gent que no són pròpiament del barri. Per tant, hi ha com un despertar del que ja estava passant, perquè la sopa d'any no l'hem inventada, però ara estem, potser som més conscients.
I una mica com ha estat tot aquest procés de sinergia, de comunió, no? Com a regidor de cultura, quin ha estat el principal, doncs, això, obstacle amb què t'has trobat o la principal fita que ha permès aconseguir confluir totes aquestes coses?
Per sort, les juntes de les entitats es van renovant. Llavors arriben moltes energies noves, amb coneixements nous, amb noves idees, amb noves formes de fer, i això ha provocat, doncs, que tot es revitalitzi. La cultura popular, la real tradicional catalana, per exemple, ha fet una revitalització brutal perquè hi ha molta gent jove que ho està portant ara i que ha agafat el relleu de la gent més gran amb la seva experiència. Han aparegut moltes figures noves, han aparegut nous rituals, han aparegut nous esdeveniments i s'han consolidat, a més, de forma molt, molt potent. Després, per altra banda, està també el fet de que a vegades el que ens topem una miqueta és amb el tema del descans veïnal, no? Hi ha una ciutat que és molt mediterrània quan es surt al carrer, però també que és molt nòrdica quan està a casa seva, no? I aquesta doble realitat xoca. I a vegades això ens costa perquè, clar, ens agradaria poder donar més espai fins més tard, més hores, més vegades a les mateixes places, i el que estem fent és una mica de rotació per no cremar-nos, perquè si no, arriba un moment que també hi ha una saturació i es contractura tot. Crec que ara estem intentant trobar l'equilibri entre que totes les peticions que entren d'efectivitat i la materialització de la mateixa a nivell de logística, mitjans, espai públic, mobilitat, tot el que arriba a passar a la ciutat sigui absorbible i assumible. Per públic n'hi ha. Sales i espais ni a places ni a espai públic en tenim de sobres. El que hem de fer és articular-ho tot i sobretot que no ens fem mal de, per sobreprogramació, perquè arribarà un moment també que ens saturarem. També és cert que llavors passen coses com que per Setmana Santa o mes d'agost s'atura el món, llavors tothom se'n va a descansar i no passa pràcticament res, i clar, en canvi tenim pics tan forts com ara el mes de maig, mes de juny, mes de juliol, que en Bassa t'observa un festival de internacional de música d'estiu, Fresh Festival, la programació de les entitats, les festes majors de barri, clar, passa tot de cop, i després hem de descansar perquè estem tots una mica ja que necessitem silenci.
Totalment, perquè també et volia comentar que al final, segons les dades de les diferents organitzacions, molt dels assistents amb aquests festivals o fires que es fan aquí a Sabadell són de fora, que de fora no tenen per què ser de Lleida, no? Sinó que potser pues, són de Terrassa, Sant Cugat, no? Del voltant. Llavors, una mica... com es gestiona també el fet d'exercir com de capital, no?, o de referent a la comarca, i si veieu que cada vegada ve més gent de fora al final amb aquesta consolidació.
Jo penso que amb orgull, per una banda, perquè clar, és fruit de l'esforç col·lectiu, això és una comunitat cultural en tots els àmbits i disciplines que està fent un esforç molt potent i per tant que es reconegui, crec que està molt bé. Per altra banda, hi ha tota aquesta col·laboració pública-privada en la que molta gent aposta i arrisca inclús diners, vull dir que s'hi posen i ho aconsegueixen. El que està molt bé és també que treballem en sinergia amb el talent local, ja sigui en restauració, ja sigui amb arts escèniques, amb circ, amb música, amb el que sigui, perquè constantment tot aquest talent estigui situant-se i emergint. No seria just que tinguéssim totes aquestes oportunitats amb la gent que ve de fora. I el públic que ve de fora també hem de sumar que hi ha una altra època que no l'hem comentat ara, que és el tema del Nadal, que també s'ha fet com s'ha fet de viral. Clar, jo crec que la gent diu, a Sabadell està havent-hi molt moviment, està havent-hi un augment de la pulsació, però ja dic, però no és per res més en especial que el que estem intentant és que tot allò que ja estava allà bullint trobi espais on exhibir-se o trobi espais on fer-se. De totes maneres, no plou a gust de tothom perquè hi ha gent que voldria fer més coses i ja hem hagut de dir, aturem-nos una miqueta perquè és que ja no podem assumir més, no? Però penso que la gent està veient que Sabadell està molt, molt actiu i és veritat, ho està. I si no, que acompanyin el regidor de Cultura un cap de setmana i vegin què vol dir, intentar estar tot arreu i intentar seguir tothom.
I tant, perquè si et van veient et veuran això, no? També, perquè et volia comentar, has estat també a l'estrena de La Sireneta, als teatres, i al final, doncs, al final ara estan parlant d'ara d'un festival, no?, d'una fira, que potser són activitats una mica més llamineres o que venen més de pas, no?, les famílies, dius, bueno, anem a donar una volta i passes per la fira. Però potser anar al teatre aquí hi ha com un pas, una barrera que en determinats casos costa una mica més de trencar, i justament doncs això, la faràndula també estrena La Sireneta aquest cap de setmana i totes les entrades exaurides. Llavors també una mica quin és aquest repte, aquesta clau màgica?
La clau màgica és que l'entitat és molt potent, té un poder de convocatòria brutal, però per altra banda també hi ha un prestigi i les entitats han aconseguit tenir prestigi. L'òpera té prestigi, hi ha gent que ve de Barcelona especialment per veure òperes a Sabadell perquè s'ho poden permetre, perquè no són 300 euros l'entrada, sinó com a molt 60, i per tant ja està molt bé. Són més accessibles, és més barat, l'altre dia de l'Ambassa es deia això, no? L'accessibilitat, un entorn natural, amable, amb preus molt, molt assumibles també, perquè una birra no t'arriba a 4 euros, per exemple, no et demanen 20 euros per una cervesa, no? No, els flash food trucks són també locals, la majoria, també pots consumir molta facilitat. I la gent va al teatre perquè saben que el que hi haurà estarà bé. La Sireneta, malament haguéssim anat, que amb un títol així i amb una junta de la Flandra no l'haguéssim aconseguit, però això és la comprovació de que realment estem aquí, que la gent està esperant i ompliran tots els dies. I a més que el producte està molt bé, vaig tenir la sort de poder veure l'estrena i ho han fet molt bé altre cop. Han tornat a aconseguir-ho i per tant crec que, bueno, és que jo, em diuen, és que t'agrada tot el que... Dius que t'agrada tot, no és que digui que m'agrada tot, home, hi ha coses també que estan més bé que d'altres, però posant-nos en el nivell de cadascú i amb el que està passant, tothom s'ha posat molt les piles, tothom s'ha esforçat moltíssim, estan fent una qualitat molt heavy i la ciutat es mereix aquest prestigi, però perquè ja dic que és comunitari, és col·lectiu, no és cosa de l'Ajuntament o cosa de no sé qui, som tots, al final cadascú posa el seu granet de sorra i intenta aconseguir doncs, que les coses flueixin al màxim possible.
I ja deixant una mica enrere ja la programació i les dades d'assistència i tot això, no? També posa en valor i posa sobre la taula la importància de promoure la cultura de proximitat de ciutat i també doncs, el benefici que això comporta per tot el públic a nivell mental, a nivell cultural, a nivell social, no?
Això acaba la prescripció mèdica, diguéssim, cultural, és més real. una persona, per exemple, que, no té, que pateix una soledat no, no desitjada, el fet de l'esdeveniment, no? D'anar a un espectacle amb una propa cultura, que tindrà una entrada molt econòmica, pràcticament una cost zero, que a més podrà fer tota la preparació del dia. Llavors arribarà el moment que es trobaran les persones, aniran a fer el prefunció, el berenar, la funció, el postfunció, el sopar. Aquesta persona durant totes aquelles hores ha estat ocupada i ha estat fent coses que l'allunyen totalment d'aquesta soledat no desitjada. Gent que està malalta, gent que simplement té problemes d'ansietat, el que sigui, la cultura ens cura, com ens va curar durant la pandèmia, perquè es va veure claríssim que sense les cançons, sense els llibres, sense les sèries, quan no, ja no quedaven episodis de les sèries perquè no es podien rodar, era com un drama. Per tant, la cultura és hipernecessària. A més, si mirem el mapa de Sabadell, està passant a tots els districtes alhora, passa a molts llocs. N'hi ha més que d'altres, perquè evidentment doncs, hi ha zones més potents, no? Perquè tenen més instal·lacions o més equipaments, però passa per tot arreu. I això crec que, a més, és un estigma que també hem de diluir, no? El districte 1 no només és per determinat tipus de persones, és per absolutament tothom. Tothom paga els seus impostos, tothom té dret amb el principal, a la faràndula, a l'estruc, a la sala, al casal Pere IV o on vulguin. I hi ha moltes sales de gestió privada, tant a nivell d'espais per fer música en viu com per fer arts escèniques o el que sigui, que estan fent un esforç brutal d'obrir cada setmana i de tenir programació i anar tirant endavant i anar aguantant, no? I penso que això també nodreix moltíssim, però tota la responsabilitat no recau sobre una administració, que no podem ser responsables de tot de cap de les maneres, perquè malament aniríem.
Clar, perquè potser a vegades el tema de la cultura es responsabilitza molt sobre les administracions, no? Imagino.
Sí, clar, a nivell de subvenció i a nivell d'equipaments. Nosaltres podem arribar fins a un punt, però sense la voluntat, sense l'energia, el saber fer, l'esforç, el talent de tota la gent que està treballant perquè tot això sigui possible, nosaltres no faríem res. Almenys nosaltres necessitem tot això i en tot cas el que has de ser és facilitador, proactiu, a intentar anar un pas per endavant, ajudar, dir que sí sempre que pots, a vegades has de dir que no, alguna vegada passa, però quan has de dir que no ja és l'últim escull perquè no hi ha una solució legal o jurídica o inclús ja d'espai, perquè estem tan contracturats que dius és que ja no puc posar més coses en aquesta plaça, perquè recordo que també hem de fer aquest equilibri tan difícil amb el descans veïnal i amb la salut de tothom, no? Perquè a vegades no tothom participa d'aquest esdeveniment, no? Però bueno, està molt bé.
Carles de la Rosa, moltes gràcies, i tothom que vulgui que vingui a Sabadell a consumir cultura, que el nivell és molt alt i és més accessible que altres llocs.
Com més gent vingui, més productes podrem fer i de més qualitat a les següents edicions.
Aquí s'acaba aquesta edició de dimecres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia i per l'atenció. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més.
en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.